Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat aquesta tarda en una esperada roda de premsa que s'havia ajornat des del matí noves restriccions per a més de 850.000 persones a la comunitat i sobretot a la capital, davant del fort repunt de contagis de coronavirus que hi ha en tot aquest territori. Concretament, aquestes noves mesures afecten 37 àrees de 6 districtes de la capital i 11 zones de 8 municipis de la comunitat. Ayuso, però, ha descartat el confinament. També ha exclòs de forma taxativa que es decreti l'estat d'alarma a la comunitat, o almenys sol·licitar-lo. Així doncs, l'entrada i la sortida d'aquestes zones quedarà limitada excepte per motius laborals, educatius o de causa major, entre d'altres. La presidenta ha explicat que són àrees on la incidència del Covid és molt superior i que han obligat a prendre aquestes mesures. En aquestes àrees s'hi han registrat més de 1.000 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. Aquestes mesures afecten el 13% de la població de la Comunitat de Madrid i concentren un de cada 4 casos de Covid detectats. Canviem de qüestió. A Catalunya ja han començat les proves PCR a les escoles. Seguim parlant, lògicament, del Covid-19. Les fan, aquestes proves, unes unitats mòbils de salut i són els alumnes que han tingut un positiu a classe. L'objectiu és no col·lapsar els centres d'assistència primària. Salut demana calma a les famílies quan sàpiguen que un company d'escola del seu fill o filla ha donat positiu. D'entrada, no cal deixar els infants a casa i no s'ha d'anar tampoc al CAP per demanar una prova PCR. La imminent inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, ha permès que l'independentisme hagi tingut unitat i l'hagi mostrada en una de les votacions de propostes de resolució en l'última sessió del debat de política general. Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP han aprovat una iniciativa conjunta que rebutja el que qualifica d'enjudiciament i possible condemna del president Torra, alhora que reitera la seva solidaritat amb ell davant dels dos processos judicials que qualifica d'injustos. I Jorge Fernández Díaz haurà de compareixer com a investigat en el cas Kitchen. El jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, l'ha citat en el cas d'espionatge a Luis Bárcenas. Haurà de declarar el 30 d'octubre. I el papa Francesc rebrà demà al matí el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, acompanyat pel vicepresident Carlos Osoro i pel secretari general Luis Argüello en les trobades conjuntes que es fan quan hi ha noves eleccions en els episcopats dels països. S'havia retardat per la pandèmia. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb una nova edició de La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel. Cada diumenge a Ràdio Estel fem església.
A partir de les 11 del matí, transmissió en directe de la missa conventual des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. A més, a 6:45 de la tarda també oferim ara les vespres des de Montserrat, les segones vespres de cada diumenge. I a 7:15, avui és el Dia del Senyor, espai amb la missa dominical des de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, fem església.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares.
y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. En el programa d'aquesta setmana, que és una redifusió, podreu escoltar l'entrevista setmanal, curiositats envers els animals i la natura, informació i consells de la mà dels experts, un fragment de l'encíclica ecològica del Papa Francesc i, com sempre, amenitzat amb els nostres espais musicals. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Jordi Carretero.
Avui al Sabies Què parlarem d'unes papallones que són capaces de recórrer distàncies de més de 4.000 quilòmetres. Es tracta de les papallones anomenades Monarca, que cada any realitzen les seves rutes migratòries del Canadà i els Estats Units fins a Mèxic o Cuba. Aquests éssers vius volen durant més de 30 dies a una velocitat de 90 a 120 km per hora i els desplaçaments tenen la finalitat de trobar els hàbitats i les condicions òptimes per aparellar-se i reproduir-se. Els santuaris naturals de les Monarca acullen entre 7 i 20 milions d'aquests fascinants insectes. Quan arriben a la seva maduresa, retornen cap als països del nord. La seva resistència i llarga longevitat de fins quasi 9 mesos, la diferència de la resta de papallones, que tenen un cicle de vida de només uns quants dies. Al món es troben identificades més de 150.000 espècies de papallones i el seu tamany pot oscil·lar entre els 3 mil·límetres i els 30 centímetres en el cas de les espècies tropicals. Les papallones intervenen favorablement en la pol·linització de les flors i són uns bons bioindicadors dels estats dels ecosistemes. Són de les primeres espècies en copsar els canvis dels hàbitats i de la biodiversitat d'altres insectes. A Europa, en les darreres dues dècades, les poblacions de papallones han experimentat una important regressió. Segons les investigacions dels especialistes, la disminució de les seves poblacions són conseqüència de l'augment de l'agricultura intensiva, juntament amb la utilització de pesticides i de l'abandonament de la ramaderia tradicional extensiva a les zones de pastura.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta doctora Paula Calvo, antrozoòloga, investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Què és l'antrozoologia i quina aplicació té?
Doncs bé, l'antrozoologia és una ciència que fa uns 25 anys que es coneix com a tal i que s'encarrega d'estudiar la relació entre els éssers humans i la resta dels animals. Es tracta d'una ciència pluridisciplinar, això vol dir que inclou moltes altres àrees, com pot ser la psicologia, la sociologia, antropologia, biologia, veterinària i fins i tot psiquiatria i altres tipus dins de la medicina humana. L'antrozoologia ens serveix per conèixer millor com estem interactuant en el nostre entorn i convivint amb altres animals i llavors conèixer aquests factors que estan implicats i poder llavors aplicar-los per tenir unes lleis, unes normatives i una forma de comportar-nos entre nosaltres cap als animals molt millor i molt més beneficiosa per ambdós.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la doctora Paula Calvo, antrozoòloga. Més informació a depsiquiatria.uab.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, animalons i amigues. Avui us vull presentar un conjunt de quatre músics ben particular. S'autotitulen Tamba 4, tots brasilers provenents de la bossa nova, però que, apartant-se, varen escollir un camí d'un dinamisme, una inventiva i un swing absolutament propis. Per això se'ls pot classificar com a so tamba. Els arranjaments musicals recorden a varis compositors clàssics, el Ravel, el Debussy, potser el Gershwin. Són mestres cadascun en el seu instrument, ja sigui teclats, percussió o de vent. Precisament el nom tamba els hi ve perquè el primer percussionista del grup va crear un instrument de percussió fonamental a les batucades. Com no tenim massa temps, en aquest primer tram tan sols escoltarem Iemanjá, que és una composició del mític Vinícius de Moraes.
Thank you.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Seguim a la sintonia de Ràdio Estel. Seguiu escoltant la veu dels animals i la natura, amb la gent d'ONG ADA. Carme Méndez, Manel Casas, bona tarda, bon vespre a tots dos.
Bon vespre.
Molt bon vespre. I avui tenim el Ricard Parés. Ricard, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, bon vespre. Bon vespre. Ja saludem amb les dues fórmules acceptades, oi? El Ricard és president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. És una institució centenària, amb un embrió precedent, no? Però és una institució que porta un llarg currículum a la defensa de la professió, a la defensa, per tant, de la formació també dels seus professionals, i a part també amb aquesta incisió de la qual també volem parlar, que és el benestar tant de la salut humana com també de la salut animal. Parlarem una mica de molts conceptes. El Manel em demana la mà, la paraula. Aixeca la mà per demanar la paraula.
Demano la paraula perquè és una gran satisfacció en aquests moments tindre amb nosaltres el representant dels veterinaris, perquè l'ADA sempre ha considerat que tenim que treballar junts, ens tenim que posar d'acord, perquè la tasca és comuna. Els veterinaris també ara estan presumint, i m'ho crec, i ho estan fent, parlen de benestar. Però la seva tasca primordial sempre ha estat la salut. I nosaltres no som veterinaris, però som benestaristes. I, per tant, nosaltres tractem del benestar dels animals. I salut i benestar dels animals ha de ser un conjunt que sempre, sempre ha de treballar conjuntament, i valgui la repetició.
I tant que sí. El Rigard és llicenciat en veterinària, també, per la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans que res, començar per un tema que crec que afecta, això que deies tu, Manel, també a la salut i, per tant, a la cura i també a la tasca del col·legi. És el tema de l'IVA. L'IVA a nivell veterinari. Un IVA que s'havia pujat, recordem, fins al 21% i que, per tant, havia augmentat aquest IVA. Explica'ns una mica perquè la gent entengui com està la cosa. Ho dic perquè afecta totes les persones que, lògicament, volen el benestar pels seus animals
i
que els poden dur al veterinari.
I estalviar-se uns calerets.
Sí, bueno, el tema no té més, doncs, això de que quin IVA es posa. Això es va pujar en un moment, doncs, per qüestions estrictament de penúries econòmiques que hi havia en aquell moment. Jo crec que és un tema més aviat intern dels veterinaris, perquè el marge de benefici... Ara parlo exclusivament com a, bueno, com a visió empresarial. Doncs la gent té uns centres veterinaris que han de funcionar, han de mantenir-se, pagar les seves despeses, i aquest increment d'IVA, doncs, senzillament feia que hi hagués un marge de benefici que es reduïa, però sobretot perquè no ho veiem justificat en concepte de què s'apujava aquest IVA, no? Per tant, és evident que és un tema que ens preocupa, però tampoc voldria centrar-ho exclusivament, no?, de dir, oh, s'ha pujat l'IVA i el consumidor també, a qualsevol producte o a qualsevol servei, li repercuteix. Però a mi m'agradaria parlar, i no és, però ja dic, ens preocupa el tema, el conjunt del servei veterinari pel veterinari i per la persona que porta uns animals, doncs hem d'aconseguir que siguin uns preus assequibles pels clients i que siguin suficients perquè el veterinari pugui mantenir la seva feina.
Això, ja que hem tret el tema, i a banda de l'IVA, està passant? És així? És a dir, els preus són assequibles, els preus fan justícia a la feina de veterinaris i també permeten que el consumidor, diguem-ne, la gent, pagui un preu normal, un preu que puguin assumir?
El que està passant és que hi ha molta precarietat laboral, i ara parlo exclusivament de forma interna dels veterinaris, no? És a dir, s'intenten ajustar preus. En alguns casos poden haver-hi competències deslleials, que és un tema, doncs, delicat, perquè amb serveis veterinaris no hi ha unes tarifes mínimes, i llavors, és clar, no és el mateix, doncs, el veterinari que està, doncs, en un poble més petit i que té la seva petita instal·lació i que potser no té ni secretaria i ell mateix ho fa tot, doncs, que un gran hospital que tingui centres a diversos llocs, no? O un centre, doncs, que es dediqui tant a curar animals com a rebre animals abandonats. Llavors, hi ha tipus diferents de centres que fan que els marges puguin ser diferents, i llavors jo sobretot penso en aquest veterinari, doncs, aquest de tota la vida, no?, el que té la seva consulta, que aquests normalment són els que ho tenen més complicat per mantenir el seu negoci.
Hi ha una mútua d'animals amb els veterinaris? S'ha establert o ha succeït algun cop?
Bueno, això és un tema que fa temps que s'està parlant, encara no s'ha desenvolupat, però si apareixen mútues, evidentment l'escenari dins del sector pot canviar moltíssim.
En quin sentit?
Bueno, doncs això, que hi pot haver veterinaris que...
Estem parlant de coses raonables.
Sí.
Sempre, no? Ni d'abusos ni en menys ni en menys.
No, jo torno a insistir que el que hem d'evitar, ja ho dic molt clar, és que aparegui el low cost. Aquest és el problema. Perquè intervencions quirúrgiques low cost, malament rai. És a dir, si nosaltres anem al metge, ens pot costar poc perquè tenim seguretat social o perquè paguem una mútua, però no trobarem pas mai un metge low cost.
No.
I en canvi...
O sí, també hi ha metges que per al seu nom, la seva projecció, tenen unes tarifes més cares...
No, jo dic
que...
el contrari.
Un high cost.
Cares, sí.
Un high cost.
Un high cost, sí, de fama. Metges famosos.
No, i això en veterinari ja passa. Escolta, hi ha gent que si s'ha gastat un munt de diners en un lloro de no sé on i diu, pagaré el que sigui perquè sigui el millor veterinari. Això, doncs, mira... Sí. Cadascú com si vol tenir un cotxe de luxe, és qüestionable, però és... el problema és el low cost.
Sí.
Algú que digui, miri, jo faig unes esterilitzacions baratíssimes, m'alegro per la gent que ha esterilitzat molt bé, però llavors hi ha veterinaris que et poden dir, noi, i ara a mi em desapareix una sèrie de feina que, clar, no hi puc fer res. Si aquest low cost es fa bé... Doncs no hi ha res a dir.
A veure, és aquest efecte, és aquest efecte de rebentar el mercat.
A veure, és que jo crec que aquí tindríem que diferenciar.
És que tampoc m'agrada això d'utilitzar el low cost amb aquest cas.
Sí, això, no, és igual que el de l'IVA.
Quan hi ha sentiments de per mig i és difícil.
Jo, a veure, començant pel principi, jo m'agradaria...
Estem parlant de...
Amb el tema de l'IVA...
Perdoneu, estem parlant, o almenys jo, d'animals de companyia, eh?
Sí, sí.
No.
Per exemple, amb el tema de l'IVA, comentaves això de que això podia perjudicar els sobretot els professionals, disminuint els seus beneficis, els seus guanys. A veure, jo per mi el tema de l'IVA era injustificable, que amb una persona que porta el seu gos, el seu gat a curar al veterinari, pues una factura de 100 euros se li converteixi en 121 i se li equipari a la venda de qualsevol un electrodomèstic, perquè la salut i el benestar de l'animal és equiparable a la salut humana, a la salut en general.
Correcte, sí.
Llavors, no es té que posar quan sabem, per exemple, que quan es va fer això es va reduir el tema dels toros, es va reduir a l'IVA per considerar-se patrimoni natural, del matrimoni històric i tot això, es va reduir a l'11%. O sigui, anar a un espectacle de maltractament animal se li havia reduït a l'IVA i anar al veterinari. Això no era una forma de fomentar la salut pública en general per risc que té que un animal estigui malalt i no vagis al veterinari perquè està gravat amb un IVA d'un 21% i que, a més, és injustificable.
Però aquí hem de tenir clar que això és un tema que estem d'acord.
És que un 21%...
És un tema que el legislador, el polític, o no sabem sí. qui és... ha de legislar moltes coses, no les coneix bé, i en el cas dels veterinaris apareix de tot, en quant a opinions, però el que a nosaltres ens dol és que a vegades la gent digui, home, és que aquests veterinaris només es queixen, que si augmenten els costos...
No, però és que el 21% té que repercutir amb el client, perquè qui finalment el té que pagar és el client.
Però vull dir que el veterinari ja és el primer que li agradaria oferir preus més baixos als clients. Els veterinaris, el veterinari mig, no és ni molt menys una persona que diguis, hòstia, tu es fa d'or, viuen molt bé. No. I a vegades el que dol és que amb aquestes demandes hi hagi la sensació de dir, home, jo en veterinaris, tu només pensa en... No, és que ens hem de mantenir. Jo tinc companys que han hagut de tancar clíniques i anar a buscar feina com a assalariat perquè no li sortien els números. I això és molt trist. I mirat des de l'altra banda, des de la persona que porta els animals al veterinari, evidentment que si volem facilitar que els animals estiguin bé, ben cuidats, doncs fem uns preus assequibles, això està clar. Però, és clar, hem de buscar aquest equilibri entre el preu assequible i que el veterinari es pugui guanyar la vida.
I ara em vaig a la segona part, és a dir... També, amb el tema de portar els animals als veterinaris i els preus, nosaltres com a entitat hem copsat, per exemple, persones a vegades amb molt pocs ingressos perquè estiguin a l'atur, perquè tinguin una pensió curta, i ells volen cuidar el seu animal i no els hi és possible pagar la factura del veterinari. Per això aquí jo crec que encara està una mica dislocada la cosa. És a dir, que per un cantó hi ha unes persones que sí es poden permetre unes factures raonables, cuidado, raonables, i hi ha persones que no, i aquestes persones es queden desemparades.
Sí,
o els animals es queden sense... Llavors, això jo crec que no es té que interpretar tampoc com una competència desleal. Si el veterinari, llavors, tingués un recolzament o hagués una mútua o hagués alguna cosa i contemplés que aquestes persones sigui com sigui, igual que hi ha la seguretat social per tothom, no? I ningú es pot quedar fora de la seguretat social si està malalt. Doncs tampoc tindria que quedar-se el gos o el gat fora, exclòs, perquè no hi ha alguna subvenció. Subvenció no seria bo, però el cas potser seria la mútua, o seria uns preus pactats, que tots els veterinaris, un fons comú, amb el que tots els veterinaris poguessin repartir-se les pèrdues que produeixen aquesta situació social.
Hi ha alguna mesura en aquest sentit, Ricard, pensada a curt, llarg termini?
No, jo el que et puc dir és que a nivell particular hi ha bastants veterinaris...
Sí, molt solidaris.
...que ofereixen preus diferents per segons quines situacions.
Però que llavors els companys no els tenen que veure, perdona que interrompeixi, sí, com una competència deslleial, que a vegades
exacte.
Passa.
No, jo el que vull dir és que hi ha de tot, no?, com a tota la vida, però sí. Una cosa seria el veterinari que fa uns preus únics, aquest és un model, un altre, que també és correcte, aquell veterinari que diu jo faig un acord amb una determinada entitat o amb un determinat col·lectiu i en aquests, un dia a la setmana, el que sigui, faig uns altres preus. Això també, si es fa aquesta forma, és correcte. Jo, el que em referia abans, és el que no és ni un cas ni l'altre. No? El que diu, escolta'm, jo, com que tinc un marge benefici amb una altra activitat, la que sigui, atrec els meus clients fent un low cost amb una sèrie d'intervencions i dius, no, home, això no. Que són casos...
Puntuals.
Puntuals. Però jo crec que estarem d'acord que aquí tant els veterinaris com la gent que us preocupeu per la defensa dels animals, que no és bo això ni per uns ni pels altres.
Mm. Parlaves de... Escolta, bé, has detectat aquest
perdoneu,
problema?
Perdoneu que us... És que faig una mica de director de programa.
Ja està bé, ja.
Ens estem allargant amb un tema que, evidentment, és molt important i necessari saber, però ens allarguem massa perquè ens quedarem sense altres coses.
Doncs anem a les altres coses.
Que aprofitar la presència del president del Col·legi de Veterinaris.
Anem amb moltes altres coses.
Que aprofitar, encara que jo suposo que si és una altra vegada també ens visitaràs.
Exacte. Sí, m'ha encantat de venir.
Quedarà completament aclarida. No, jo el que volia és parlar de la presència i de la funció tan important i imprescindible del veterinari en els escorxadors, amb tota la seva línia de criança, d'això, atordiment, etc. Nosaltres, l'associació, amb tants anys com tenim, 42 i pico d'anys ja de treball, ens hem copsat moltes vegades, perquè hem notat que companys vostres, veterinaris, amb bona intenció, amb ganes d'il·lusions de treballar, s'han vist forçats a callar, perquè no poden parlar de certes coses. perquè se'ls juga amb això, se'ls juga els seus diners i el seu menjar de cada dia.
Estem parlant de la tasca d'ONG ADA en defensa dels animals.
En defensa dels animals.
Ho dic perquè fa 10 minuts que no citem el nom i la gent potser s'ha perdut. I som a Ràdio Estel i som a la veu dels animals i la natura. Parlem amb el Ricard Parés, que és president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona.
Aleshores, nosaltres, des de fa anys, perquè això ve de molt temps, estem lluitant perquè el veterinari dins de l'escorxador sigui una persona respectada, lliure de poder exercir d'acord amb la seva professionalitat i la seva consciència. I això, molt malauradament, això moltes vegades, no dic que succeeixi, però moltes vegades, tenen por de que no se'ls renovi, perquè molts són contractes temporals, o senzillament se'ls acomiadi. Aleshores, nosaltres portem ja també des de fa anys una campanya perquè la videovigilància sigui integrada dins de tota la cadena des de que entra l'animal fins que surt atordit. Després d'atordit ja no hi sabem, volem saber res, ni de sanitat ni de aquestes coses, però almenys en quant en benestar.
Sí, sí.
I no hi ha manera. O sigui, les càmeres estan per tot arreu. S'està cada dia comprovant que gràcies a una càmera s'ha descobert això i s'ha pogut l'altre. Però, xiquets, que diuen a Lleida, la meva família és de Lleida, de veritat, xiquets, això dins dels escorxadors no es pot tocar, és sensible de cap manera. I a vegades es pot pensar que això pot treure capacitat al veterinari. En absolut, és al revés. Això té que ser servir en mans del veterinari per demostrar, perquè el veterinari el que no pot fer és estar tot arreu, des del desapart
ara, aquí d'entrar. Hem de tenir en compte que el veterinari...
M'agradarà que m'expliquis.
Sí, sí. Amb un escorxador hi ha els veterinaris oficials.
Sí, que van de tant en tant avisen abans d'arribar.
No. Això són les inspeccions.
Les inspeccions em refereixo,
però amb el dia a dia d'un escorxador, doncs amb aquest procés de que arriba el bestiar, es descarrega les sales on es fa l'inspecció, que diem ante mortem, després sacrifici, després surt la canal, hi ha fixes uns veterinaris, que això s'ha de tenir clar, que són funcionaris, en el nostre cas, del Departament de Sanitat. Val? No, ho dic perquè clar, la gent ha de tenir clar, de dir, bueno, aquest senyor, a veure, qui és el seu jefe, per entendre'ns? Si fos l'escorxador, diríem, home, esclar, l'amo l'escorxador, si et diu, noi, això... Doncs...
Va de la cadena, és
però
incòmodo.
Són funcionaris. Això no vol dir, i jo empalmo també amb les meves reivindicacions, de que a nosaltres ens agradaria que aquests veterinaris, primer, estiguessin en millors condicions, és a dir, que tinguessin més recursos per poder inspeccionar millor...
I més gent.
I després que hi hagués més gent. Nosaltres amb això aquí ens trobem
segur. Estem d'acord.
Una altra cosa és que l'escorxador tingui també doncs, auxiliars i personal propi, etc. Ho dic perquè, agafant el símil de la càmera, a veure si em sé explicar, a mi em sembla molt bé que diguem, escolta, volem veure què passa just en el moment de l'atordiment, que segurament, evidentment, el punt més conflictiu.
O també el tractament,
A mi també m'agradaria posar càmeres, i faig una metàfora, amb les reunions on es decideix quants recursos posem als escorxadors. Algú posa càmeres per dir, escolti... Home,
per nosaltres es podrien posar,
símil,
però clar, no és comparable.
Clar, el veterinari... No, ho dic perquè el veterinari ha de fer la inspecció ante mortem, la descàrrega dels animals, l'aturdiment, com surten els animals. Estaria bé que inclús es fessin revisions de com es fa després la neteja i infecció de les instal·lacions.
La maquinària d'aturdiment, si efectivament
tot això,
funciona.
Tot això és una feina molt gran i que requereix molta gent. I els que ja arriben fins on arriben.
De tota manera, els informes, i hi ha informes, i per banda persones, ara a nivell espanyol, hi ha una nova comissió pel benestar dels animals que previsiblement una de les dels punts és posar-hi més gent, més veterinaris també per escorxador. Previsiblement. Això veurem a on acaba.
Anirem veient.
Això pel que fa al nombre. De totes maneres, encara que només sigui un veterinari, hi ha escorxadors on s'han fet informes favorables en un principi o en algun moment en què després s'ha vist que tot allò és absolutament mentida. És a dir, encara que només sigui un treballador, com és possible que un veterinari, encara que només sigui un, detecti situacions favorables en un lloc on es vulneren absolutament totes les regulacions i legislacions europees sobre benestar animal.
Home, jo el que vull dir és que a veure, gent que ho faci malament, malauradament n'hi ha tot arreu, el que no ens agrada, i això també estarem d'acord, és que per una pràctica negligent, mal feta, doncs es generalitzi. Evidentment,
sí,
que hi haurà
de casos concrets.
Això són casos concrets. Què passa? Doncs que, evidentment, és tentador doncs, de que es pengen a la xarxa social imatges que realment fan angúnia. I també s'ha d'entendre que els escorxadors diuen, bueno, noi, jo ja ho faig bé, però és que, clar, aquí doncs, jo prefereixo que no hi entri ningú. I jo vull dir una cosa, inclús empreses que jo conec, és que ni a mi em deixen entrar. I jo els dic, home, escolta, els hi faig la broma, que no us fieu de mi, dic, ja pagaré el mòbil. Diu, no, home, no, Ricard, clar que fiem de tu. Diu, però és que estem escaldats i és la norma. No, no deixem entrar.
Nosaltres tenim una frase que jo crec que resumeix molt bé. Si no hi ha res a amagar, que no s'amagui res. Llavors, si fa tan bé el treball aquest, perquè, llavors que no tinguin tanta por de que entris tu, entri una càmera o entri qui sigui. Si les coses estan ben fetes, escolta, transparència total.
Sí, però,
quan les coses s'amaguen,
no,
malament.
Un exemple molt clar. Fa uns mesos, a Riudellots, i ja sé que no sou pas vosaltres, eh? I per això vinc aquí, perquè si no hagués vingut.
Sí.
Pas.
Es presenta i tornaràs.
I amb molt de gust. No, és el primer cop. Apareix una sèrie d'activistes i entren del qual amb un escorxador. I aquesta gent comença a fer fotos i comença fent vídeos. Diu, oh, diu que és que no teniu res a amagar. Dic, escolta'm, jo no tinc res a amagar quan les coses es fan bé, és a dir, quan les fem els professionals. Si entra gent que no coneix el sector, es ve del bestiar, comença a veure coses... Home, esclar,
no
si jo...
No era un escorxador que van entrar, eh?
Sí. A Friselva, que és una gent que jo els conec, em van trucar, Ricard, tinc 60 persones aquí dins, he intentat parlar amb ells, se m'han encadenat i no tinc cap més remei que trucar als Mossos d'Esquadra a que els facin fora. Treballant d'aquesta forma, no avançarà.
Però ara no per... A veure, però no perquè hagi passat aquest fet anecdòtic que últimament s'ha reproduït en diverses vegades d'activistes que ja, bueno, opten per aquest sistema, però això no té que servir de justificació...
Sí, estem d'acord.
...perquè clar. Les coses es facin bé i siguin transparents. Cadascú pot fer el que cregui en consciència, però hi ha un fet inqüestionable. Els animals no poden denunciar, no poden parlar, mm-hmm. I aquí l'única defensa és, per un cantó, les organitzacions que defensem els animals, per un altre, els veterinaris,
correcte,
que es moveu entre la ètica i la professionalitat, i llavors la transparència. Són les tres estris que tenim.
S'ha generat un clima, si em permeteu, s'ha generat un clima que jo estic d'acord amb que la gent té por a obrir portes, ens ho han dit moltes vegades, heu d'obrir portes, jo mateix els hi dic, escorxadors, però en el meu cas, que m'afecta més directament les granges, i és cert, haurien d'estar més oberts, predisposats, em sortia la paraula, a obrir portes. Però hauríem... i jo crec que a poc ho anem aconseguint, de baixar una miqueta la tensió per dir al remés, escolta'm, obriu les portes, escorxadors també. Sí, aquells que venen, no venen amb ànim de dir anem a buscar què és el que fan malament. Home, ja ho explicarem. A Alemanya, fa uns mesos, van tenir una visita i ens ho van dir. Nosaltres obrim les portes. Dic, mare meva, dic, això aquí no ho aconseguiré pas.
Sí,
diu,
pues,
ens va costar molt. Diu, però ara la gent ho ha anat entenent.
És, hi ha un escorxador al nord d'Alemanya, per exemple, el Tonis, que és dels primers que va obrir, i que va posar càmeres, i que té instal·lat tot un circuit de càmeres de vidre.
I que tu pots entrar a través de l'internet, inclús en temps real, estàs veient el que passa. Això...
A veure, però un moment, només perquè ja estem, jo no estem fora de temps. Que quedi ben clar, primera, que l'ADA és una associació legal i superlegal i pulcre amb absolut. Mai la trobaràs mai a l'ADA amb una cosa que sigui una regularitat. I és molt fort el que dic, Però fins ara no s'ha pogut demostrar, ni ho hem tingut mai, cap denúncia. Que el que nosaltres volem és que veterinari i línies tècniques com és les càmeres de videovigilància serveixin per ajudar-lo amb ell. Que no vegi pas, perquè no ho és ni pot ser, una competència. I com hem dit correcte, abans, sí, un veterinari no pot estar a tot arreu. No, té que estar suportat per la tècnica actual. I això, vulguis o no, no ens equivoquem, eh? Estem discutint d'un tema de que aquí quatre dies pot ser quatre mesos o quatre anys, això caurà, eh?
Sí, sí, sí,
és tan absurd, és tan irreal, que no s'aguanta.
Temps per la rèplica.
He callat.
Temps per la rèplica.
Jo l'únic que dic és que això s'ha de fer amb un clima de diàleg, amb un clima de que no hi hagi ningú contra ningú, i per part dels veterinaris, jo mateix també vull explicar, anava a dir una primícia tampoc, però dins del
col·legi... Vinga, va, no, alguna cosa, va, que estem a Ràdio Estel i s'ho mereix tot.
Per Ràdio Estel.
Vinga.
Dins del col·legi de veterinaris tenim la comissió de deontologia, com tots els col·legis, el comitè de clíniques... No, comissions, no, comitès, amb el seu propi reglament, estatuts. Tenim el de clíniques, que fa aquestes inspeccions que dèiem als centres perquè estiguin en bones condicions. Tenim el de protecció animal, que volem impulsar, però jo també ara vull impulsar el comitè d'animals de producció d'aliments, el que abans en dèiem animals de renta. I llavors, en aquest comitè, nosaltres, de forma oficial, volem doncs, tractar aquests temes que són delicats, però que hem d'afrontar. I un dels que traslladarem, n'hi ha uns quants, però un d'ells sí que és amb el tema de la videovigilància, i llavors, tal com comentàvem abans informalment d'entrar, el que és important és que des del col·legi siguem capaços, més enllà de les qüestions ideològiques, que s'han de respectar totes, criteris tècnics, per dir què és el que realment es fa bé i el que no es fa bé, i en el cas dels escorxadors és molt clar, perquè hi ha uns sistemes d'aturdiment, unes formes d'avaluar si aquell animal realment està atordit o no, i aconseguir, amb la mesura del possible, que el patiment sigui el mínim possible.
Doncs farem
ja
un seguiment.
Ja ens ho has tret tu, Ricard, perquè anava a citar precisament aquestes comissions, de les quals estarem encantats també si ens en vens a reportar noves informacions, aquestes comissions també de benestar animal, i que lluiten també dintre d'aquest col·legi de veterinaris de Barcelona, amb més de 100 anys d'història, també pel benestar dels animals, en aquest cas a les granges, correcte, i també en el cas que parlàvem, els escorxadors, que és un tema gravíssim que ONG ha de portar molt de temps batallant. Ricard Parés, president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, també llicenciat en veterinària per la Universitat Autònoma. Un plaer, se'ns ha acabat el temps molt ràpid, però escolta'm...
Moltes gràcies i us agraeixo molt que tinguem gent com Ada, que pensem igual o diferent, doncs sempre podem parlar d'una forma molt cordial.
És difícil, no.
L'objectiu és el mateix, que és perquè els animals visquin en les millors
condicions. I tots treballem per això.
Exacte, gràcies.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb el conjunt brasileiro Tamba 4. Les gravacions d'aquest grup de quatre músics són de l'any 1967. I si ens diguessin que aquest disc ens l'acaben de presentar avui, segur que ens ho creuríem. Us dic això perquè pugueu imaginar-vos la delantera que portaven quan el varen gravar fa 49 anys. Es pot dir veritablement que eren tot uns avançats. Escoltem ara tan sols una peça, també del Vinícius de Moraes, Canto de Osama. A la propera, si Déu vol. Thank you.
galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Com escollir el gos més adequat per nosaltres?
Bé, doncs això, abans de tenir un gos, tothom que vulgui tenir un gos, bueno, d'entrada recomanaria que tothom adoptés. Hi ha un problema molt greu d'abandonament i de gosseres plenes de gossos i gats. Llavors, d'entrada, plantejar-se l'adoptar. Segur que el gos que necessites pel teu estil de vida està en una gossera. No cal anar a una botiga ni a un criador. Llavors, pensar quin és el nostre ritme de vida i deixar-nos assessorar, sobretot, sigui per personal de la gossera o personal que entén de gossos. I això, adoptar un gos que no s'adapta al nostre estil de vida pot ser un infern per nosaltres i pel propi gos. Val? Llavors, pues, gent que té una vida més sedentària, pues, no agafaríem un cadell mai de la vida. Mai de la vida agafaríem un gos, pues, una miqueta més adult. Gent que té, jo què sé, pues, problemes de mobilitat o que no té força, doncs agafarien un gos una mica ja grandet d'edat, un gos sènior que no dona cap mena de problema, encara pot viure molts anys i fem un favor immens a aquell gos. I nosaltres estarem encantats de la vida amb aquell gosset que li donarem uns últims anys de vida supertranquils i superbons. I a nosaltres no ens suposarà cap problema, tot el contrari, gaudirem molt. Que ets una persona activa, que t'agrada anar a fer activitats amb el gos, t'agrada anar a la muntatge, a la platja, doncs, evidentment haurà de ser un gos jovenet, doncs, una mica altet, de potes llargues, que t'aguanti caminar 5 hores per la muntanya. Que, bueno, ets jove, però estàs a la ciutat i vols portar el gosset en cotxe amunt i avall, en el metro, amb el tren, i no vols un gos gran per incomoditat, pues, un gos petitet, jove. Vull dir, cada persona ha de veure el que vol i, sobretot, deixar-se assessorar i no adoptar mai un gos per la vista ni per pena.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats. Quin parc urbà de Catalunya coneixerem avui? El Parc de les Cascades, que es troba situat a l'Avinguda Litoral i va ser construït en terrenys recuperats de la façana litoral de la Barceloneta amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992. Es tracta d'un passeig obert, una porta d'entrada a la Vila Olímpica i un lloc de pas que porta el vianant cap a les platges enmig d'una densa vegetació típicament mediterrània.
Exactament d'on prové el nom d'aquest parc?
Doncs el seu nom prové del salt d'aigua de l'estany que l'integra. Les aus urbanes configuren la fauna més important d'aquest parc. Aquest és el primer espai de tot un seguit de parcs que es van donant la mà fins a arribar gairebé a Sant Adrià del Besòs.
Més informació del Parc de les Cascades?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Música.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Quins són els principals problemes als que s'enfronten els cetacis al mar?
Un dels principals problemes és la pressió que fan els humans del seu espai, no? Recordem que els cetacis són animals que solen moure's en grans àrees, per la qual cosa cada vegada més els està afectant l'accés de tràfic marítim, ja sigui per col·lisions, com desgraciadament passa amb les balenes, els catxalots, o també amb lesions per contacte amb les hèlixs o cas d'embarcacions més petites, com passa amb els dofins, que de vegades veuen les seves aletes dorsals amputades. Nosaltres, en els nostres catàlegs, acostumem a tenir algunes aletes d'aquest tipus. També està la contaminació acústica, que està produïda pel soroll dels vaixells, sonars, proves militars, prospeccions petrolíferes, etc. I això afecta sobretot els cífids, que és un tipus de cetaci, i els pot provocar lesions sistèmiques mortals. Altres animals es poden desorientar i acabar avarats a una platja. Per una altra banda, i no menys important, està el tema de contaminació ambiental. El mar Mediterrani és un dels mars més contaminats del món. Degut a les seves característiques geogràfiques, és un mar pràcticament tancat i, per tant, la concentració de contaminants, siguin visibles o no, com microplàstics, pesticides, metalls pesats, etc., és molt elevada. I els dofins, per exemple, són animals d'estrats elevats dintre de la xarxa tròfica. Què significa això? Significa que el nivell de bioacumulació de contaminants és molt superior als animals que es troben en estats inferiors, i això es tradueix en una baixada del seu sistema immunitari, la qual cosa fa que l'animal sigui especialment sensible a les malalties. A part, també s'ha demostrat que es baixa la reproducció degut a això. Un altre problema pot ser la sobreexplotació de les seves preses, diferents espècies de peixos, cefalòpodes, etc. I hi ha una altra problemàtica que afecta aquests animals, és la captura incidental, on els cetacis es queden enganxats a les xarxes dels pescadors de forma accidental, no? Les tècniques de pesca no selectives influeixen molt negativament a les seves poblacions. Hi ha diversos arts de pesca que provoquen molta mortalitat en els cetacis. Per últim, ja en altres països hi ha una altra problemàtica afegida, que és la captura directa dels animals, ja sigui per l'alimentació, com es produeix a les illes Feroe, unes illes daneses, o per proveir als dofinaris aquests intel·ligents animals, com per exemple ens està passant a Taiji, a Japó.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associacioscetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associacioscetacea.org.
El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d'unir tota la família humana en la recerca d'un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
I finalitzem el nostre programa d'avui i us esperem la propera setmana a la veu dels animals i la natura, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel.
Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel?
Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.